És l'hora de mossega la poma. Benvinguts al programa 361, l'episodi 34 d'aquesta 11a temporada, que li queden ja poques setmanes de vida. Els empleats de Google forcen a l'empresa una declaració per finalitzar un projecte de col·laboració amb els militars. Sorprenents aplicacions de la tècnica CRISPR. CRISPR és un mètode en biologia molecular per editar l'ADN genòmic. Han portat uns canvis interessants que comentarem també en el programa. Avui una miqueta de ciència per desmarcar-nos de tot tecnologia Apple, com va ser la setmana passada.
Ultrafanboisme.
Exacte. Fem mossega, tot i que sí que parlarem d'Apple, a la segona part. Fem mossega la poma, control tècnic, membre de la tertúlia, Miquel Àngel Cabrera.
Hola.
Col·laboradors Dani Amo, Carles Caño, Raimon Lapuente, codirecció i postproducció Marc Alié.
Hola.
I producció, conducció i direcció que us parla en Tomàs Manzanares. Aquesta empresa t'arriba gràcies a Caps
i... Dic, aquesta empresa?
No, aquest programa.
Ah.
T'arriba gràcies a l'empresa.
Aquesta empresa us arriba gràcies al programa Capside.
Aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Quan arriben hores baixes. Molt bé, doncs estem a taula i comencem en una foto, que et veig un noc allà.
Veig una cosa aquí.
Sí, aquí no us veiem, estem fent la fotografia. Espera, que em trec les ulleres. Torna. És tan radiofònic el que estem fent?
Molt. Però ja tenim la foto.
Bé, això. Doncs que estàvem parlant de... Vaja, és super radiofònic. Estàvem parlant de que... Portem diversos dies que teníem... Bueno, que es va coent una notícia perquè van començar a unir-se a tot un grup d'empleats de Google arrel d'un projecte que tenia Google amb els militars, crec que americans. Uh-huh. Tenia a veure amb el reconeixement facial. Crec que era un projecte de col·laboració amb els militars per temes de reconeixement facials des de drons. Pots explicar una mica de detall, Marc, en què anava la història?
A veure, hi havia un projecte que es deia... Un segon, us dic el nom del projecte per fer-ho així en pla B. A veure, el projecte... Maven, es deia projecte... El projecte Maven era un contracte que tenia Google amb el Departament de Defensa, on bàsicament la idea és que Google anava a proporcionar fer recerca i desenvolupament en temes de machine learning, d'intel·ligència artificial, doncs per poder agafar i fer operacions com...
De reconeixement facial.
Reconeixement facial i bàsicament sobretot per poder operar drons o robots que puguin actuar, diguéssim, doncs,
de forma autònoma,
en situacions militars. Sí. Com presa de decisions o fins a cert punt o aplicar intel·ligència artificial doncs, a tecnologia militar, bàsicament és això. Llavors una de les coses molt interessants que ha passat és que treballadors de Google han agafat i l'han liat parda. Han agafat i han fet... Alguns han dimitit i alguns han agafat i han fet manifestos a dintre de l'empresa, han amenaçat en dimitir. A més, s'ha omplert, diguéssim, la intranet a dintre de Google de tot de memes criticant aquestes decisions i això, fins al punt que l'empresa ha dit doncs, que això és que han replantejat aquest contracte, han dit que no renovaran el 2019, evidentment ja em sembla que hi ha Amazon a darrere i hi ha altres empreses que volen agafar aquest contracte que tenia Google.
Òbviament.
Però la part interessant...
De totes maneres, perdona, el statement no vol dir que no treballaran més amb els militars ni que treballaran amb temes militars. Crec que feia referència estrictament a aquest projecte de... se'l replantejarien.
Bàsicament el que estaven pensant estaven pensant d'aplicació d'intel·ligència artificial doncs, a tecnologies, diguéssim, bèl·liques. Vale? O sigui, no és allò de dir... A veure, quan parlem de tecnologies aplicades a l'exèrcit, vale? O sigui, no només podem estar parlant de coses doncs, com, fins i tot en la història, no només coses com espases o escuts. Per exemple, les primeres coses, els primers grans exèrcits es faciliten gràcies, per exemple, a que apareixen coses doncs, com la tauleta per poder agafar escriure les primeres tablets, que eren les tablets d'argila sumèries. Vale? Doncs, escolta...
Però no eren... Bueno, no sé si... es feien servir per l'exèrcit, les primeres tablets eren a comptabilitat.
Exacte, precisament per comptabilitat. Sí, sí. Però, clar, si tu vols agafar i tenir un exèrcit gran, sí, tu el que necessites és saber quanta gent, quant de menjar, sí, tens, el, quines són les...
El problema dels exèrcits grans no és, no és que hi hagin persones disposades a portar una fletxa o una, saps, un arc.
Algú que es pugui matar.
No, és tota la logística que hi ha.
La logística, o sigui, la logística militar és complexa, i el fet que haguessin aquests grans imperis que van aparèixer, diguéssim, doncs a partir del 2000 abans de Crist, aquests grans imperis, els sumeris, els acadis, els grecs, els egipcis, els romans després, els fenicis, els cartaginesos, eren perquè tenien capacitat logística d'organitzar mecanismes de pagament, mantenir-se tots alimentats, és el fet... que es parla dels comptadors de mongetes.
Exacte, i per això, no, i l'escriptura neix de la necessitat de comptar les mongetes.
Els
imperis es construeixen en base a una escriptura precisament per portar...
Sí, la primera escriptura, per tant, és dir, sempre la tecnologia s'ha utilitzat per temes militars, o en aquest cas, en el tema de les comunicacions, recordem, els romans el que van fer és vies romanes. Les vies romanes eren perquè els legionaris, en comptes de tindre que anar travessant camins de mula per als puestos, tenien la via romana, i en un moment se't plantava una legió allà, en 4 dies se't presentava una legió perquè anaven per camins pavimentats. Mm. Llavors, d'això, de fet, fins i tot ara, vaig veure fa poc que s'havia fet com un mapa on assenyalaven tots els camins d'Europa que anaven en direcció cap a Roma, i encara moltíssimes de les autopistes i de les carreteres que hi ha per tota Europa, vale, doncs,
estan construïdes damunt de la mateixa línia.
La gent que viu a la Via Augusta de Barcelona, escolta, la Via Augusta era la Via Romana, eh? I la P7, i la P7, escolta, totes aquestes coses són vies que s'havien fotut pels romans.
Sobretot les nacionals.
I era una les nacionals, exacte, però era una tecnologia militar. Evidentment, després això facilita el comerç i una sèrie de coses, i una vertebració cultural fantàstica, però inicialment apareix com a tecnologia militar. I en aquest cas, doncs, bueno, doncs, Google estava convidat, doncs, a aplicar, doncs, les noves tecnologies d'ara, doncs, com seria en aquest cas.
De totes maneres, Marc, a mi sembla una mica això de postureo, perquè et diré una cosa, totes les empreses americanes, totes les grans, Google, Amazon... No sé si Apple, però suposo que també, totes treballen amb contractes amb els militars.
Sí, tothom, sí, però a veure, depèn del pel que es fa servir. Ara hi ha un focus molt important. A veure, hi ha hagut una transformació molt gran en la visió de les noves tecnologies en els darrers 5 anys. Ha sigut un canvi, diguéssim, copernicà tremendo, perquè fa 5 anys hi havia aquesta visió, aquesta, doncs, de això serà tot superguai, mira quines aplicacions, mira, ara tenim... Fa 5-7 anys parlàvem de tinc el WhatsApp i no pago SMS, i ara piratagem, i ara vindran els Netflix i vindran aquestes coses, i del que s'estava parlant, i estàvem parlant nosaltres mateixos a mossega la poma, aquestes aplicacions, i ara podem enviar vídeos, i ara truquem sense pagar, i oita que bé, que no sé què, i mira, tirem el 3G i totes aquestes comunicacions, i ara comencem a parlar escolta, tu, privacitat, què passa amb la nostra privacitat, tots els problemes de seguretat, perquè cada vegada estem fotent més valor en la dimensió digital de la nostra vida, i la seguretat, doncs comencem a voler-ho protegir més, com que hi ha més valors, que fa 10 anys, jo no tinc res a l'ordinador, és igual, però ara la gent comença a tenir moltes coses. Per començar, el teu wallet, si per exemple tens criptos, o les teves credencials de PayPal, o el teu Apple Pay...
I les fotos, sobretot, que comencen a tenir un format...
Bueno, la gent igualment penja qualsevol guarrada en l'Instagram, però bueno. però la gent comença... Ara hi ha el tema de la seguretat, que comença important, el tema de la privacitat comença a ser molt important, i després... De la maneta comença a fer por el tema del machine learning. Són les tres dimensions que ara comencen a preocupar.
Una reflexió al tema de la privacitat. Perquè fa 5 anys nosaltres ja parlàvem d'aquests temes. Ja sabíem que no estem davant de senyorites de la caridad.
No, a veure, sí, de fet, quan van haver-hi tot el problema, a partir del programa que vam fer després del 20 de setembre, sí, quan van haver-hi les intervencions, que van començar tot el merder del procés i les intervencions des del govern
central. Però fins i tot abans...
Però nosaltres ja havíem dit, estàvem parlant ja de fa anys, que havia vingut en Jordi Delgado i havien vingut
a
parlar de criptopartis i tot això. Sempre dèiem, escolta, que estem molt acostumats ara, diguéssim, que estem en estats benevolents, on pràcticament tot es permet i un pot tindre l'orientació sexual que vulgui, pot tindre les seves visions religioses del que sigui, però escolta, això es pot girar.
Completament.
A mi, per exemple, la sèrie el cuento de la criada, el Handmaid's Tale, sí, que la fan, em sembla que és HBO, fot una por de collons perquè és hiperplausible lo fàcil que es pot canviar.
I deixa'm que argumenti una altra cosa. Ja no parlo només dels estats, que sí. Parlo de les empreses. Tots sabíem que les empreses no eren hermanites de la caridad, però jo penso que la diferència des de fa 4 o 5 anys avui és que s'ha demostrat que no ho són. El cas de Facebook és flagrant. Flagrant,
sí, dir. Sí, perquè a més s'ha demostrat que el que estava fent Cambridge Analytica, hi havia moltes altres empreses que estaven fent el mateix.
Perdona, és que el negoci de Facebook és justament aquest.
És aquest. Són els seus clients prèmiums i no els hi tocaran massa els crostons. Però, a part que hi ha aquest canvi de visió i comença a haver-hi aquesta, i hi ha molta gent, doncs, per començar, doncs, Nick Bostrom o Elon Musk i companyia que estan parlant, avisant dels temes, dels problemes de dels potencials problemes de la intel·ligència artificial, però que a veure, hi han dos visions d'avís respecte a la intel·ligència artificial. Una és posar-se en plan Nick Bostrom i parlar de l'optimitzador de paperclips, aquest experiment mental que diu, imagina que construïm una intel·ligència artificial on li demanem que optimitzi la producció de clips de paper, per aguantar paper, i decideix algun dia que una manera d'optimitzar-ho és eliminar tota la raça humana i així tindrà tot el planeta per fer clips de paper. Aquest és l'experiment del paperclip. Però, a veure, no cal anar a la hipòtesi del paperclip maximizator o el puto Skynet. El tema és divers. Escolta, aquestes tecnologies actualment posades en mans de certs agents que tenen una agenda molt concreta i això implica unes transformacions socials superbèsties. O sigui, a veure, a Xina estan implementant el tema del rànquing social. El rànquing social suportat per machine learning, i evidentment aquí a Europa ens defensarem i direm, escolta, aquest tipus de coses no les volem. Però, per exemple, a Anglaterra tenen una barra lliure tremenda a base de gravació d'imatges, i això ho combines amb una miqueta de machine learning, reconeixement facial, i comences a fer coses d'aquestes, i pots fer coses que són molt que espanten molt.
Dic que en aquest moment és molt bo per introduir una notícia que hi ha hagut ara sobre tot això que estem parlant, i és que resulta que han descobert que això en el grup de Telegram hi hem parlat una mica, que l'aplicació aquesta de la Liga per Android tindrà accés al micròfon de tots els dispositius on estigui instal·lada i
així
GPS,
escoltaran les converses dels bars.
Exacte, i podran veure en quins bars s'està mirant il·legalment el futbol.
Sí, val a dir que el futbol no és gaire intel·ligent en el sentit que no són els primers en descobrir aquestes coses. Això ja funcionava fa molt de temps en jocs. I en jocs que t'autoritzen, que et demanen autorització, això és en Android, autorització per fer servir el micro. I quan fan servir el micro, què passa? Que s'aprofita les empreses de publicitat per escoltar el que tu estàs fent quan s'estan veient programes de televisió i envien informació.
És que a més estem parlant en segon pla, és a dir, que no hagis ni que detenir l'aplicació.
El que passa és que la Liga com a mínim ho ha fet públic. El problema d'aquestes empreses de jocs
és
totalment ocult.
No, però si tu tens el problema està en que en el sistema operatiu Android les opcions de privacitat, ens ho deia la setmana passada en Toni, que fotia no sé quant de temps tenia el telèfon i estava tancant i no hi ha manera de tancar-ho tot. Vale? I l'altre dia parlava jo amb una senyora amb una botiguera que em deia que tinc un Android, li dic que pagués les localitzacions i continua sabent on estic. Mira, és el que passa sí. Perquè aquestes opcions són per aplicació i més estan a molts llocs i...
Com la de la linterna,
i no cal que sigui Android. Android i iOS, per exemple, si fa servir el Google Maps, Google Maps fa tracing d'on estàs. I al cap
però
d'un mes...
t'ho demana.
Demana,
veure, és que si tu vols fer servir Google Maps és normal no és que sàpiguen on ets.
Però fixa't que aquí les configuracions d'Apple són molt clares. T'està dient ubicació a l'usar-se.
Durante uso en segundo plano
per això
i al cap de 30 dies els hi treu,
Sí.
I al cap de 30 dies els hi treuen els drets.
Google, quan m'envia a mi un report d'on he estat, diguéssim, quins viatges he fet en l'últim mes, perquè m'ho envia, només m'ho envia per aquelles coses que he fet recerca en Google Maps.
Clar.
Perquè està per sota del nivell de control que et dona iOS. iOS li dona a Google Maps la possibilitat d'utilitzar la ubicació només quan està activa, mentre està
executant-se.
Quan s'està
executant l'aplicació. És això. Però, doncs, d'entrada, hi ha hagut aquest canvi, i aquest canvi, diguéssim, és molt bèstia. És un canvi de visió perquè comença a ser mainstream. Llavors, el que és molt interessant aquí és com l'empresa ha fet dos canvis incitats per la pressió dels treballadors. Clar, és molt interessant perquè pensem que a Silicon Valley, les empreses de Silicon Valley, i fins i tot aquí a Barcelona, les empreses tecnològiques, ara com ara el que hi ha és mancança de talent en empreses TIC. Empreses com Capcide mateix li costa buscar i trobar gent molt bona.
No, només Capcide, totes les empreses de tecnologia tenen manca de...
Hi ha una manca i una manca de gent molt bona. Llavors, què passa? A Silicon Valley en concret, la gent, doncs, que tot i que algú diu, hòstia, treballar a Google, que guai, guanyen molts calés, no sé què, quan algú té nivell de treballar a Google, també té nivell de treballar a Apple, o a nivell de treballar a Tesla, o treballar a Microsoft, o treballar a Uber, o treballar a l'startup de tot, i més o menys tots amb uns nivells retributius més o menys. És a dir, que tenen l'opció bastant oberta de dir, me'n vaig a una altra banda. I per tant, els desenvolupadors internament a dintre l'empresa tenen una forma de fer pressió i de dir, però, això no.
Un moment. També és veritat que hi ha polítiques d'empresa. I no és el mateix Google que Red Hat.
No, política d'empresa i cultura d'empresa. Sí.
No, vull dir que a veure, ja, a més allà de la dimensió, perquè clar, Google és molt més gran que Red Hat, però Red Hat no crec que es dediqui a analitzar el comportament dels usuaris per vendre'ls i publicitat, m'entens?
No. A veure, hi ha una cosa...
Ni treballar amb militars.
La segona derivada d'això és el que han fet, és una cosa que a mi m'interessa molt perquè ho explico en les meves assignatures, que és el tema dels codis ètics. Vale? En aquest cas, per exemple, hi ha una organització que és l'ACM, és l'American Association of Machinery, que és la diguéssim com el gremi d'informàtics, val? El gremi d'informàtics i de telecos, i llavors hi ha una divisió que és la divisió informàtica i que hi ha un codi ètic. Però que hi hagi molta gent, però que bàsicament són unes associacions i que tu t'hi apuntes, és com apuntar-se al Col·legi d'Enginyers Informàtics o a l'Associació de Tècnics d'Informàtica aquí a Barcelona, que et pots apuntar o no, i que segurament tindran els seus codis ètics. Però en aquest cas hi ha una empresa com Google que han cregut que és important agafar i publicar un article, doncs, amb la foto aquest del Sundar Pichai, que té aquest nom tan divertit, que és l'hindú aquest que és el que fa de CEO de Google, perquè el Larry i el Sergey, doncs, estan portant Alphabet i tots aquests projectes absurds que els agrada fer. I llavors el que han agafat és ens agafem i diem anem a fer un codi ètic específic per com desenvoluparem el tema de les aplicacions d'intel·ligència artificial. I llavors us faig un petit resum. Diu, escolta, objectius per aplicacions d'intel·ligència artificials, el primer que han de ser socialment beneficioses. Vale? No
val matar persones, vamos.
Vale? Però no només que no matin persones, és a dir, que no ha de ser collonades, ha de ser socialment
que canviïn el món, no?
Però beneficioses socialment, o sigui, que hi hagi algun tipus de beneficis. Que el segon punt és evitar crear o reforçar biaixos. És a dir, si per exemple, com això que hem vist en alguns casos, doncs que hi havia estàvem entrenant una intel·ligència artificial a Twitter i de cop i volta es convertava racista sí. O simplement gilipolla, doncs, perquè la gent que estava parlant amb ella eren racistes o simplement gilipolles, doncs dir no. Ei, hem d'intentar detectar i no reforçar aquest biaix, perquè si en el moment que tu, si quan tu entrenes un algoritme de machine learning utilitzant amb dades que tenen un biaix, aquest biaix es transmet en el criteri i aquest biaix es manté en el temps.
Llavors, és que hi ha molta gent gilipolla.
És que el gilipollisme és una forma d'entendre la vida.
Sí. De totes maneres, això és molt difícil de controlar. Molt.
Però com a mínim està en el punt número 2 del decàleg aquest que s'estan fotent i per tant és dir, ho tenim en compte, sabem sí, que és un problema.
Perquè jo entenc el punt de vista ètic, però també hem de tenir en compte el punt de vista experimental. A priori hauríem de poder utilitzar les eines com ens vingués de gust.
Sí, però ells estan agafant entre les eines que tu utilitzes. Quan tu entres, és el que està passant actualment a YouTube. Tu entres entre YouTube com que volen agafar i maximitzar el nombre d'hores que tu veus, que tu vegis el màxim nombre de vídeos. Si tu veus un vídeo una miqueta, jo què sé, catalanista, doncs mires un vídeo catalanista, el segon vídeo que et proposen és independentista i l'altre ja és super d'esquerra. No. I en canvi agafes una mica espanyolista i acabes a Tabàrnia. No et pots quedar... ells el que fan és saben que posant-te coses més extremes t'estan agafant i retenint més, però aquest extrem, aquesta alimentació que t'estan donant de continguts cada vegada més extremistes, estan fent que tota la població sigui més extrema fins al punt on hi ha diàleg possible. ¿Vale? I al final és dir, ¿pa qué nos vamos a discutir si nos podemos dar de hòsties? I això està influït en part pels algoritmes de recomanació que estan governant la conversació pública a través d'aquestes plataformes. Compte!
El tema no és les posicions o els posicionaments polítics. El tema és quina cultura tens per resoldre'ls.
Sí, però la cultura, en aquest cas, el problema està que hi ha mecanismes de comunicació cultural que estan governats per algoritmes d'intel·ligència artificial. Si aquests algoritmes tenen introduït un biaix determinat o estan reintroduint un biaix dintre de la cultura, tens un problema cultural. O sigui, tens una tecnologia que el que s'està generant és un desajustament cultural.
Jo aquí, veus, entenc la tecnologia que ajudi a difondre un missatge, un missatge polític, encara que sigui esbiaixat o el que sigui. En el fons, els missatges polítics es difonen no perquè hi hagi una tecnologia al darrere que ho permeti, que sí, sinó bàsicament perquè a la gent que li interessa aquest missatge posa molts diners damunt de la taula,
sí,
perquè això passi.
És així de senzill, Tomàs. És més probable que si tu estàs veient vídeos a YouTube, si tu et trobes amb un vídeo que no està reforçant les teves opinions, és molt més probable que tu deixis... Si tu et donen un vídeo que reforça les teves opinions, és molt més probable que continuïs mirant-lo que no deixis de mirar-lo. Mentre que si et donen un vídeo que no reforça que està posant en xec les teves opinions, tu ho deixaràs de fer.
No
de
dependrà,
fet, a veure, jo crec que és una cosa que jo intento fer.
No ho posa en qüestió.
Si jo entenc que és important... La gent en general, la nostra actitud, tots, si nosaltres volem agafar i veure qüestionades les nostres opinions, t'has d'exposar i fer un esforç conscient. I en aquest cas el que busquen aquí el vídeo és dir, com que l'objectiu, l'heurística del Paperclip Maximizer és jo vull tindre la gent quantes més hores possibles a dintre de YouTube perquè puguin veure més anuncis, perquè al final és el que volen aquests senyors, doncs si te tinc que donar amb culleret el que a tu t'agrada, doncs et vaig donar en sucre. Sí. I a base de sucre, doncs et donaré sucre doncs del que sigui de veganisme, si ets vegà, doncs de veganisme, si ets de dretes, doncs de dretes, i si ets de tabarni, de tabarni, si ets independentista, de la independència.
O si t'agraden els gatets, els gatets.
I els gatets dels gatets, perquè si són teus, te'ls fulles com tu vols. Bueno, el tercer punt, llavors, el segon punt era el tema aquest del biaix. El tercer punt és interessant, que estiguin construïdes i provades per seguretat. Vale, a veure, si hi ha coses que els estem donant d'allò, en el disseny s'ha d'incorporar. L'altre és el següent punt, que és que siguin, a veure com seria, accountable.
Que es puguin mesurar, no?
No, accountable to people. Persones que puguin explicar a les persones el que estan fotent.
Sí, que siguin...
Escolta, si tu m'estàs recomanant això, escolta, per què? Per què m'estàs recomanant això? Vale? Sí o no? I això s'ha d'incorporar. Després, incorporar la privacitat de la mateixa manera que la seguretat en el disseny, la privacitat també s'ha d'estar incorporant.
En
la privacitat.
En l'ús.
Vale? L'altre punt és que tindre estàndards d'excel·lència científica, a qui no li agrada això, escolta, això és fantàstic, vale? Que estigui disposible i allò és que sigui...
Això és molt poc concret, no?
Bueno, és el codi ètic. Tu estàs posant un codi ètic i a partir d'aquí, quan tu fas un projecte intern, el que et permet que Google hagi publicat això és que si hi ha un dia una discussió en una sala de reunions de developers on algú està proposant una cosa i a algú no li agrada, algú pot dir, això no ho podem fer, o per què no? Mira el que diu el codi ètic de l'empresa. I és com una forma d'argumentar internament per què una cosa no s'ha de fer.
Hi haurà un comitè que vigili l'aplicació d'aquest codi, se suposa, teòricament, no? O sigui, hi hauria una gent que interpreti les accions i que les filtri en funció del codi ètic.
Exacte.
I que pugui emetre un judici.
A veure, internament les empreses munten codis ètics, però a mi em sembla molt més interessant que si hi ha una cosa, un document com aquest, que és preeminent, i la gent de dintre de l'empresa, dintre de la cultura de l'empresa, ho sap. Vale? O sigui, ara imagina't. Posem pel cas, que en Josep Ruano sempre està dient que no es decapiten els gatets.
A veure, no el posis com a exemple de totes les coses.
Bueno, però a veure, és la persona, és el patrocinador i l'estimem molt. A més, estic a punt de publicar un episodi de Que valga el cometa amb en Josep Ruano. Llavors, imagina que en Josep Ruano sempre està dient no es decapiten els gatets. És que cap sidi, no decapitem gatets, i no sé què, no sé quantos, cap sidi, no, mai decapitarem un gatet. I de cop i volta un dia, en una reunió, algú proposa pues, treballar per un escorxador on decapiten gatets. Pues algú pot dir, ep, a cap sidi no decapitem gatets, oi que no? I automàticament, perquè està incorporat a dintre la cultura, no cal que hi hagi un comitè ètic. Si dintre de la cultura de l'empresa de Capsida és que no es decapiten els gatets, no decapitem gatets.
Bueno, però Capsida és molt poca gent i Google són milers.
Exacte, precisament per això en aquest cas, en aquest cas, per això em va escandalitzar tant aquell vídeo que vam veure sobre aquell vídeo que vam estar parlant, en el que agafaven i parlaven d'utilitzar les dades per controlar els memes.
Recordem,
i tot aquest tipus d'històries.
Recordem, un moment es deia
Selfish Ledger.
Ledger.
El registre egoista. Llavors, i com una eina de manipular la societat per fer-la millor, en plan aquesta hipòtesi, aquest món Huxley ha d'un mundo feliç, hosti, quina por, no? Però en canvi, en aquest cas, és a dir, en aquest cas, si hi ha un codi ètic i la gent que treballa dintre l'empresa, escolta, dintre de la meva empresa han agafat i han fotut un codi ètic. Doncs quines les coses? I coses que diu, escolta, aplicacions que nosaltres no farem. Vale? Diu, coses que puguin fer mal en general. Vale? Una miqueta don't be evil, eh? Si hi ha un risc de mal material, si creiem que hi hagin beneficis que siguin més importants que els riscos, doncs haurem igualment d'agafar i ficar mesures i eines de contenció. No intentarem fer eines o altres tecnologies que el seu funció principal o la implementació és causar ferides, faria
o
gent.
Mal a les persones.
Fer mal a les persones. Tecnologies que capturin informació per vigilància o violar tractats internacionals.
Perdona, val a dir a benefici de Google, que és un benefici entre parèntesis, perquè ja sabeu tots que jo porto un temps que m'estic quitant de Google. Però Google va trencar els acords que tenia la Xina i de fet no està podent operar tranquil·lament a la Xina, a diferència d'Apple, que sí que es va baixar els pantalons, precisament per coses d'aquest estil.
Sí, sí.
De temes de surveillance de la població, la vigilància de la població.
Sí, de fet, l'Apple ha tret en l'Apple Store a Xina aplicacions de VPN, perquè no volen que els hi foten VPNs i tal. Bueno, i altra cosa, doncs això, coses que vagin contra els drets humans. Doncs escolta, doncs molt bé, almenys, si això està posat i hi ha el nom d'aquí del director general, és una cosa que sobretot quan hi ha en una empresa tan gran on hi ha gent activista, vale? Doncs és el moment quan en un projecte, hosti, estem fotent això, algú digui, ei, hem publicat això? Com és això? I si tu dius que hem publicat això i aquests són els nostres principis i es decideix que no, aquesta persona pot agafar i després fer un whistleblower i anar-se'n a la revista de turno o al blog de turno i cagar-se'n tot perquè, escolta, estem anant contra els nostres principis. En aquest cas sembla com una petita tornada al don't be evil, però en comptes d'així tant de moure les mans, de tocar el violí, és a dir, no, hi ha una sèrie de coses i que et pot permetre argumentar. I entenc que a dintre de Google és una empresa on hi ha molt de debat intern, tenen moltíssimes sales de reunions, és molt, molt curiós, hi ha moltes sales de reunions, totes amb els carregadors i les enxufes i tal, i amb bolis i de tot, per prendre el mínim temps possible buscant carregadors i adaptadors de pantalla i tot aquest tipus de coses, i és com dir, clar, és que sí. Imagina't els minuts que perd la gent anant a buscar carregadors. I
això és com allò que els CEOs sempre es vesteixen igual, no? Per no tenir
bueno,
que...
això ho feia el Steve Jobs i tal, però... Però dintre d'una empresa, si penses, escolta, si tu fas que a cada pantalla ja tingui tots els pinganillos necessaris, a totes les sales hi hagi tots els carregadors...
En general, les empreses de developing són empreses que xerren les metodologies de desenvolupament, les Yale i altres, ja ho comporten. Et sembla que tanquem el tema... Tenim un tema de ciència que volem parlar de CRISPR. Jo sé que tu tens una certa pressa, però jo et faria un no sé com anem de temps, anem bé.
Anem bé. Vale, anem més doncs, o menys bé.
Deixa'm fer una cosa. Com has parlat molta estona,
vale.
Ara et deixem descansar, diguéssim, de portar el ritme.
Vale.
Ves fent cullerada. I anem a la secció de
contacte.
De contacte. I després parlarem de dos notícies més i acabem parlant de CRISPR.
Vale.
Que és molt interessant.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. It's a necessary thing. It's a place I made up. Found out what I made up. The nights I've stayed up. Counting stars and fighting sleep. Let it wash over me.
Molt bé, secció de, que parlem de vosaltres, de la comunitat. Dir-vos que ja està en marxa el Museu de la Poma Flying Circus per aquest cap de setmana. Els guanyadors de la setmana passada van ser en Dani i Gaia, que ja que va venir per Caps i vam anar a fer un cafè, i en Maurici, que ens va escriure que vindrà ell i tres dels seus molts fills, perquè veu que té molts fills.
En té molts?
Vindrà tres, veiem tres. Per cert, Maurici, que ens va contactar via correu, li vàrem respondre, ja l'hem enviat avui la informació logística de dissabte, confirma que tot està ok i t'esperem amb els braços oberts. Tot i això, estem pendents de la meteorologia.
Tindrem bon temps o no?
No està clar.
Vale.
De fet, estem esperant a comprar, diguéssim, les coses fins a últim moment perquè no sabem si...
Ara que parlem això del temps, és tremendo perquè hi faig servir dues aplicacions. Una és la nativa de l'iOS, la que porta Apple, que no sé d'on es treu les dades.
The Weather Channel.
I l'altra és AccuWeather. Llavors és molt curiós perquè quan vaig estar a prop dels Alps, a finals de principis de maig, me'n vaig anar una setmana amb la família.
Era perquè descansés de parlar tant.
AccuWeather anava de collons. Et deia a quina hora havia de ploure i quina hora havia de fer. Però en canvi aquí a Catalunya, no. La que em funciona bé és la d'Apple.
No. Et diré una cosa. El temps de lo que és l'Europa del Nord, l'Europa Atlàntica fins al centre d'Europa, és molt més fàcil de calcular i poder predir al moment exacte on plourà que no pas a les zones mediterrànies, vale? Però és un tema de configuració de la meteorologia,
perquè el règim
de fronts és superconegut, arrenca, arriba i entra per Irlanda, les illes britàniques, a través del canal de la Mànega i a través de tota Europa, França i tota Europa,
ja ho
i
saben poden,
a Holanda, jo me'n recordo que estàvem a la previsió meteorològica a Holanda a Amsterdam i et deia pluja des de les 12:50 fins a les 13:20. Si mireu els grans premis de Fórmula 1, quan passen en aquests països, la claven en el minut on et plourà. Aquí és impossible perquè les condicions d'un mar calent com el Mediterrani, amb la configuració orogràfica del país, no ho permeten.
Però, en canvi, l'aplicació d'Apple la clava molt més que AccuWeather, és curiós. I en canvi a Europa la AccuWeather era super precisa. El que tu deies és era collonant perquè em deia d'aquí 6 minuts començarà a ploure. Sí. I miraves el cel i dius, però de què parla? I 6 minuts i es fotia a ploure.
Bueno, descansa. A veure, us volem presentar un nou afiliat. Tenim els afiliats d'Amazon, seguiu comprant a Amazon, ens fa molta il·lusió, us necessitem perquè si no podríem pagar tota la carn i xistorra i tot que hem de comprar pel Mossegar la Poma.
I les UHS6.
Les què?
Les UHS6.
Les UHS 6, però això encara hem de fer una mica de... Heu de comprar molt,
Heu de comprar molt, heu de comprar molt, però això ho volem molt. Estem
afiliats de Pornhub no ha seguit endavant?
Doncs pues és que em miraré. Aquest estiu que tinc una estona m'ho miraré. Doncs és...
El Pornhub o els afiliats de Pornhub?
Both.
No? Vale.
Els nous tenim un nou afiliat que és els que estigueu en temes de blog i utilitzeu WordPress. Vale? El WordPress heu d'estar vigilants a tres coses. Primera, perquè us donaran la performance del blog, i segona, us vigilen la seguretat i el funcionament correcte del vostre blog o pàgina web o site. El WordPress, més enllà del sistema i el middleware, l'Apache, el PHP i el Linux, ho utilitzis per darrere. Una és el propi WordPress, ja n'hem parlat moltes vegades, actualitzacions automàtiques, patatim, patatan. Segon, els plugins. Els plugins són molt importants perquè la gent actualitza els WordPress, deixa uns forats que semblen colors d'elefante
en els plugins
i zasca. Que
sobretot desactivar tots els que no facis servir.
I el tercer, que ningú li fot ni put cas, són els temes.
Amigo,
el tema lo es todo.
És tot.
Lo es tot, perquè és l'estètica del blog i alhora també és una cosa que canvia molt, molt, està molt vinculada al core de WordPress i allà pues, tenim molts problemes. Elegant Themes no només és un constructor de temes, perquè nosaltres utilitzem un d'ells que es Divi i ens va de conya,
sí.
És brutal, perquè hem accelerat moltíssim el temps de publicació.
A veure, Divi no només el tema, no, el
I,
tema
i
de publicació.
Tools, els tools que
Divi el que passa és que et converteix el WordPress en un gestor de continguts molt avançat.
Exacte.
Perquè, o sigui, coses que abans jo només hagués sabut fer doncs, amb alguna cosa doncs, com un Joomla o amb un Drupal, perquè amb WordPress no es podia fer perquè té una orientació molt de blogs i molt de pàgines, amb el Divi ho pots fer.
Sí.
Pots fer una, i és molt, 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 molt,
està
molt potent.
Està molt pensat per editors, està molt pensat per publishers, i Divi porta...
Bueno, no té el procés aquest de revisió, edició, sí, i tal, sí, sí. Però sí que es poden fer moltes virgueries en el moment de que tu estructuris el contingut. Uh-huh. A part de que hi ha unes eines, doncs, CSS i tot aquest tipus de coses, i per estructurar el contingut.
I plantilles, que està molt bé. Plantilles que, ho pots fer com peces Lego i les pots reaprofitar també per altres plantilles i altres coses. Però la gràcia d'Elegant Themes, que per cert trobareu a l'enllaç a Mossega la Poma, al final ho veureu, tenim el de SiteGround i el d'Elegant Themes, aquest enllaç us porta al tema i Divi o la resta de temes professionals de WordPress tenen d'Elegant Themes tenen un altre avantatge, i és que has de pagar una subscripció.
Hi havia un pagament etern ja per tota la vida?
Nosaltres tenim un pagament etern.
Tenim un pagament etern?
No, però es paga cada any, eh? No hi havia una subscripció. No, menteixo. La vam fer quan encara era possible i tenim un For Life. Vale?
Tenim un For Life,
tenim un For Life, crec. Sí. El que passa que tot i tenir un
For Life... Però ja no és possible.
Ja no és possible. I nosaltres, tot i tenir un For Life, continuem pagant una petita quota cada any.
És una
quota de manteniment, que no és la mateixa que la pública. Per què és important pagar el manteniment? Perquè Divi té actualitzacions contínues, moltes d'elles de noves funcionalitats i moltes d'elles de seguretat.
I cada vegada que actualitzes el WordPress també t'actualitza automàticament pots actualitzar el Divi.
El Divi es va actualitzant contínuament.
Està sempre...
Amb un rollout, amb un deploy de noves versions més gran que les versions core de WordPress.
Mm-hmm.
Per tant, Elegant Themes és molt important.
Això sí, el Divi té una corba d'aprenentatge.
Sí.
Però realment val la pena. O sigui, quan has fet aquesta petita corba d'aprenentatge de Divi, dius que no me lo quiten. O sigui, no vull fer webs amb res més.
Elegant Themes no només té molts temes professionals, sinó que, a part que Divi, que està molt pensat pel workflow d'edició, vale? També hi ha altres temes i altres tools, que són eines, i que és un ecosistema més gran que no només un tema en si, molt pensat també per temes d'e-commerce i per altres
coses. Sí, s'integren coses com WooCommerce i tal. Una cosa que en aquest cas sí que s'ha d'avisar, que és el que explicava el Joan Boluda i tal, és, a veure, el que sí que passa és que quan tu treballes amb Divi, el Divi, igual que molts altres temes premium, el que fan és que generen codis. Generen codis i coses entremig, i si desactives les eines de Divi, doncs llavors d'allò. El que sí que passa és que aquests codis, com que des de fa poc hi ha una cosa que és l'editor de Divi, tu pots canviar-te a un altre tema, i les pàgines que es creen en Divi, si tens instal·lat el plugin de l'editor Divi, es continuen veient.
Correcte.
Que això és una cosa que no passava abans. Amb la qual cosa, és a dir, que si algun dia decideixes canviar de Divi, realment crear una entrada o una pàgina del WordPress amb Divi és una cosa completament diferent, és super, pots fer coses molt, molt xules.
Molt potents.
Sí. Encara que desactivessis el tema perquè vols un tema diferent per algun motiu, les pàgines es mantindran funcionals amb l'editor de Divi.
Perquè tens el core Divi, l'editor de Divi funcionant.
L'editor Divi funcionant.
Bé, doncs ja ho sapigueu. Anem a donar veu a la comunitat. Un comentari que no va entrar pel sorteig, perquè va arribar després d'haver-lo fet, però bueno, l'haig de llegir i ens fa molta gràcia. És d'un tal Gornalius, té nom d'emperador romà. És del 2 de juny d'aquest any i diu: estic amb el primer dispositiu d'Apple a casa funcionant, també hi ha un PowerPC, però per posar valoracions a iTunes no serveix.
Un PowerPC.
Tio.
Dios.
Brutal. Diu, doncs això, gràcies per fer el que feu i sobretot per fer-ho bé. Gornalius.
PowerPC són de màquina de 17-18 anys.
Sí, sí. Moltes gràcies, maco, i gràcies a tots els que us deixeu comentaris.
Perdona, és el 2005 es va fer el Switch, oi? El 2005...
És pre-PowerPC.
És pre-PowerPC. O sigui, són els Motorola 68.000.
No sé què té. Tindrà...
És com aquella vegada que estava amb un client que va venir amb un Mac d'aquests tan antics, i li vaig dir: disculpi, però aquí no arreglem PCs. Escolta, maco, que això és un Mac, eh?
Aquells Macs Performa i tots aquells que eren lletjos amb collons.
Que volia treure, me'n recordo, volia treure el que hi havia a les dades, no? Que em sembla que eren 3 megas, o, bueno, i dic, bueno, doncs... Pues, clar, no hi havia ni un port USB.
Però és que hi havia uns Macs molt lletjos abans que tornés a l'Steve Jobs, eh? El de cada 90 van fer uns quants Macs molt lletjos.
Apple tenia moltíssims aparells, eh? No tenia.
Però clar, jo quan el vaig veure dic: no té ni un port USB, què faig aquí? Sort que hi havia algun tècnic més veterano.
Que tenia un RS-232.
I van fer servir una cosa que es deia Apple Talk o així.
Sí, l'Apple Talk, sí. I la xarxa.
Bueno, anem a per les notícies breus. Volíem comentar algunes coses. Vull parlar d'Apple, però si us sembla, faig un petit canvi, parlo d'Amazon. Amazon llença aquests dos nous serveis, Prime Music i Prime Reading. Els llença de moment gratuïts per aquells usuaris que som d'Amazon Prime, però em temo...
S'acosta la pujada.
S'acosta la pujada. Sí, em temo que això és previ a que s'acosti la pujada. Mm. Per cert, a tu t'afecta el Prime Reading, no? Perquè això va... Bueno, no sé si tu...
No, els llibres no els tinc posats a Prime Reading. El que sí que hem vist és que des de que s'ha activat això, m'han baixat les vendes de llibres. O sigui, jo crec que hi ha molta gent que llegeix que ara estan com a bojos llegint coses del Prime Reading i compren menys.
Sí, però... Clar, que això a vegades es parla... Hosti, per què ens queixem, no? Si a França val 65 euros, si a Regne Unit val 85. Dic, collons, però és que a França cobren el doble poder que nosaltres.
El salari mínim és el doble.
El salari mínim és el doble.
Sí.
El que passa és que el salari mínim, llavors, després... afecta moltíssims càlculs de moltíssimes polítiques socials que es fiquen aquí dintre.
Si el pugen, el pujaran bastant... Tinc la sensació, igual m'equivoco i tant de bo que sigui així, que el pujaran bastant més que en la proporció que ens correspondria de salari mínim, perquè ara està realment per sota, ara el Prime està a 19,90, gairebé no arriba a 20 euros, i estava especulant de 55, 50, 45...
Tot i que estan tardant molt, no? No ho veuen clar, suposo.
No ho veuen clar perquè
ja fa molt que s'està parlant d'això.
Jo crec que segons la pujada que fotin, molta gent que farà dirà fora. A veure, l'Amazon Prime Video és una estratègia d'alguna manera per dir tingues el sucret sempre preparat, però no tenen encara les killer sèries que tindria, per exemple, Netflix o HBO, lo qual...
I que no sé quin percentatge de clients d'Amazon també veuen Prime Video. S'hauria de saber. També.
A mi em sembla, Tomàs, que per l'hora el CRISPR el farem la setmana que ve.
Sí?
Em sembla que el CRISPR la fa...
Vale, doncs deixeu-me que em vagi parlant de més temes, perquè tenim xixilla,
Tenim xixilla, molt bé.
El nostre amic i estimat Benjamí Villoslada es va escoltar el programa de la setmana passada.
I ens va renyar.
No ens va renyar, va fer el seu típic tuit mordàs a Twitter.
En Benjamí, un tuit mordàs?
No
pot ser.
No pot ser,
no m'ho crec, en Benjamí. Un tit mordàs, així és àcid i càustic a la vegada.
Ara no el tinc davant, el tuit, i parlo de memòria. Sé que va dir, estic escoltant l'últim ocell a la poma i Apple no era una companyia de hardware?
No, ara Apple és una companyia de serveis. Venen el hardware per després acabar-te colant els serveis. Tot i que guanyen calés amb tot.
Benjamí, com és un tio superintel·ligent, el que va fer és aprofitar-se de coses que havia dit la pròpia Apple, perquè Apple s'havia manifestat moltes vegades que Apple som una companyia de hardware. Però jo us llenço una pregunta. Penseu que Apple és una companyia de hardware?
Jo crec que, a veure, venen hardware, però tenen, és... Jo crec... ells et donen és una companyia de l'experiència. Ells volen vendre't a l'ecosistema i van calés amb l'ecosistema, perquè si tu tens un iPhone té un valor, però un iPhone amb un Apple Watch tens una mica més de valor, i si tens els AirPods ja juntes i tens un sistema molt més d'allò, i si sobre hi fots un Mac a sobre amb el Continuity i amb l'iCloud i amb l'Apple Music i amb l'Apple TV, i quan ho vas tenint tot allà dintre i amb el HomePod acabes, diguéssim, com a dintre d'una secta que no en pots sortir, perquè és que si et compres qualsevol cosa que no sigui d'Apple no funciona amb les teves coses.
Deixeu-me fer la pregunta.
Jo sóc la víctima total d'això, perquè ho tinc gairebé tot, em falta el HomePod per això. Ara el meu compleany és el més
que el que passa que la pregunta del Benjamí té trampa, perquè estava feta amb tota la causticitat possible, però jo vaig a fer la reflexió a l'inrevés. ¿Vale? Us compraríeu un MacBook Pro si no tingués Mac OS i tingués Windows 10?
Passaria d'Apple.
No.
Aquí està. O sigui que jo em compro un Mac, però me'l compro un Mac perquè té Mac OS.
El que passa que ens pot donar la sensació que, com que, i ho poso entre cometes, que ningú se'm tiri a sobre, és que Apple ens regala el software.
Això no és veritat.
Que ho poso entre cometes.
El preu de mantenir el software està implícit en el cost del hardware.
Exacte. Ho pagues tot, no? Diguem-ne. Però abans tu havies de pagar-te el sistema operatiu fins a Leopard, em sembla que valia 50... Fins a Snow Leopard. Snow Leopard valia 20. El que passa que era molt piratejable, no? Diguem-ne.
I a més a més...
Sí, els deixaven piratejar.
Snow Leopard valia 29 euros.
Però si comparaves el cost del Windows oficial amb el cost del Mac OS, era molt més baix el de Mac. Per tant, diguéssim que estava compensat amb el cost del hardware. Però és que ara ja...
Apple fa un software... com que només el pots fer servir amb el seu hardware, doncs t'has de comprar el seu hardware per fer servir el software.
Vale. Però continuo dient-te, jo no em compraria un Mac si no portés Mac OS.
Ni
no?
De broma.
No,
jo ja passaria a d'Apple totalment. Sí.
Perquè hi ha...
I et compraries un iPhone si portés Android?
Per què?
Perquè ens espin els de la Liga.
Exacte, o els xinesos. Bueno, aquí ara tindrem aquí un munt de crítiques.
No parlem més d'això.
Vale, una cosa que havies dit, Miquel Àngel, que m'ha fet gràcia, jo aquest enguany m'he tornat a apuntar a les vetes públiques, com ho faig cada any, soc d'aquests que estira les gens a la piscina i ho puc fer perquè el Mac només s'utilitza a casa per coses domèstiques i per temes de mossegar la poma. De fet, l'element més
sempre
crític...
Sempre pots instal·lar una màquina virtual per provar-lo,
sí,
però no és el mateix.
No és la mateixa experiència. És veritat que només hi ha dues... O sigui, el Logic és l'aplicació, diguéssim, que és més crítica per l'hora d'editar temes de mossegar la poma, però com a Logic és una aplicació d'Apple, se suposa que la beta. Saps?
Vale. Sí.
I potser alguna més, com l'Audio Jijac i alguna altra d'aquestes, però com són aplicacions de developers que ja estan bastant a sobre i que de seguida treuen actualitzacions que les van traient abans de que surti la nova versió del sistema operatiu perquè estiguin preparades, doncs en principi tens una certa garantia. Si fos...
I a més que en aquest cas aquest any és molt continuista el sistema.
Sí, en general la recomanació pública ha de ser la que ha de ser.
De fet,
és que no utilitzeu les betes amb sistemes en producció.
De fet, gairebé tothom que està fent servir betes, ara que no és que siguin developers, sinó que és un tio, és un geek que aconsegueix la beta.
Com l'aconsegueix? No es pot explicar. No ho expliquis, no vull posar-te en un compromís.
Tothom que està fent servir betes, de fet, per exemple, amb iOS...
Però no pagues els 99 dòlars de...
No. Diuen que els hi va bé, molt bé. De fet, he sentit comentaris de gent que diu que és de les millors betes. Per ser la primera que funciona molt bé.
Ja, això, diguéssim, enfatitza o reforça la idea de que t'havíem explicat que tant per iOS com per macOS, les versions que ens arriben, a l'iOS 12 i al macOS...
10.14.
Mojave. Són això, com tu dius, versions, diguéssim, continuistes que arreglen temes, diguéssim, de rendiment, de performance, de tal, però que no fan grans canvis.
No.
Hi ha alguns canvis interessants que ja s'han començat a aplicar ja ara, com és la desaparició de les aplicacions de 32 bits, que això ja ho vam estar comentant, i alguna altra cosa més interessant també de temes de...
De fet, hi ha gent que ha estat fent ara proves de rendiment i la beta de iOS 12, allò que vam dir que dels dispositius com l'iPhone 6, el 6S, doncs que el performance és molt millor ja.
És més significatiu en els telèfons més antics versus els més nous. Vol dir que
és a dir que la beta, que això és una cosa curiosa que no sol passar, que la beta va millor que la última actualització gran,
l'estable,
que la versió oficial, exacta. I sí que ja hi ha vídeos per YouTube de gent que agafa un iPhone 6 amb la beta i un iPhone 6 amb la versió actual, que és la 11.4. I va més ràpid a l'altre. No molt, però
bueno, que hi ha hagut un... Que normalment aquella sensació que tenim que quan fem l'actualització del sistema operatiu va pitjor, no? Va més lent, en aquest cas és tot el contrari.
Exacte.
No? Vale, doncs, vist allò de les betes, alguna notícia més d'Apple que tinguessis en...
Bueno, no, es van descobrint coses, per exemple, una d'iOS 12, recordem aquella caixeta màgica, el Grey Key, doncs... resulta que amb iOS 12...
Aquella, perquè, per als qui no estigueu al lloro, aquella caixeta el que feia és que és una agència, bueno, una mena de hackers, si no diria...
D'Israel.
Que havien trobat una forma de petar el Touch ID, no? Bueno,
de saltar-se'l, diguem-ne.
De saltar-se'l, més. I que això ho havien posat en una mena de caixa, perquè aquest sistema, diguéssim, era cridat des de fora, diguéssim, tu, la caixa valia un mogollon de pasta, no tenia res més que l'accés, però la intel·ligència estava en el software que estava funcionant en els servidors d'aquesta empresa.
Exacte. Vale? Bueno, doncs arrel d'això ja Apple ha anat aplicant parches i amb iOS 12 s'ha vist que si el...
Pagats.
Amb iOS 12, si el telèfon ha estat una hora inactiu, el Lightning no funciona. Vale? Són cosetes que es van trobant amb les proves.
I amb la caixa grisa, aquesta forma d'intentar accedir i petar-se al Touch ID feia que el telèfon estigués inactiu o no?
No. L'únic que... Clar, hauries de fer-ho abans d'una hora... O sigui, una hora després, com a màxim, de que l'usuari l'hagués...
Si et pillen el telèfon i passa una hora fins que aquest telèfon arriba a la, al centre d'intel·ligència de Tor, que tenen la caixa gris, sí, per poder-te intentar petar el telèfon, perquè ets
tot això es feia a través de cable.
És del CDR de Sant Andreu, doncs com tinguis el CNI, l'oficina secreta del CNI a la plaça Espanya, i sigui un divendres a l'hora de sortida abans de la revetlla de Sant Joan, doncs t'has fotut perquè trigaràs més d'una hora i ja no el podràs petar.
Sí, sí.
Més cosetes de coses que s'han de descobrir de les noves versions d'iOS i macOS?
Bueno, ara no em ve cap al cap, no? Perquè teòricament avui no havíem de parlar de...
No, t'estic agafant amb bragues, però bueno. Sí.
No recordo, he vist novetats que hi ha al Mac, sí, coses, fet, que es van trobant.
Sí, de fet, els dies posteriors de la conferència inaugural, de la keynote inaugural de la Worldwide Developer Conference, com s'entra, diguéssim, en profunditat en cada un dels elements, és quan es van publicant, diguéssim, detalls, doncs, que o s'han vist així molt per sobre i no t'has, sí, donat compte.
Mira, una cosa que l'altre dia vaig veure és que s'han actualitzat les normes de l'App Store, i te'n recordes que, a més, hi havia una aplicació que... me'n recordo ara quina era, però que si et saltaves lo del mode free, aquest que porten, si agafaves el mode free,
sí, és important,
minava criptodivises, doncs ara ja explícitament a l'App Store han posat que està prohibit. Per tant, Mac com per...
Sí, això és important que ho posi la Mac App Store i l'App Store. És important perquè això, diguéssim, que autoritza de forma proactiva a Apple a eliminar aquestes aplicacions sense res, o sigui, directament. Sí.
Una altra novetat que també va sorgir arrel d'això és que a partir d'ara, que és una cosa que els desenvolupadors demandaven molt a Apple, que a partir d'ara, doncs, podràs provar les aplicacions abans de pagar-les.
Sí.
Una cosa molt...
Això amb la Mac App Store, no?
No, amb iOS també.
També.
Sí, sí. És a dir, que fins ara els desenvolupadors que havien de fer? Doncs havien de fer la versió de pago i la que era Lite, no? Normalment.
Sí, Lite, que a més que era massa reduïda i que no podies realment provar,
sí,
les funcionalitats.
Exacte.
També s'ha de dir, val a dir, que si tu compraves una aplicació i pel que fos,
sí, la podies tornar,
no responia a les teves expectatives, a mi m'havia passat, o per lo que sigui, fins i tot a Mac,
Jo
havia escrit a Apple, o sigui, sembla que tens un formulari per fer-ho des de la mateixa botiga, i els dius, escolta, mira, no cobreix les meves expectatives, no funciona com jo m'esperava, torneu els diners. I ho tornen, Vale. I that's all?
Em sembla que sí.
Hem de quedar amb la Berta, tu i jo. I hem de fer un especial novetats de Mac, novetats d'Apple, perquè fa a developers. Que és la part que ens va quedar pendent la setmana passada,
sí,
perquè no vam entrar a fons en temes de Swift i altres històries. Molt bé, doncs si et sembla anem cap a les propostes. Recordeu, i perdoneu, el tema de CRISPR i del tema de genòmica quedarà per la setmana que ve. El Marc ha hagut de marxar i no ens dona temps tampoc de tractar-ho avui. Ens n'anem a les propostes museus.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
En Cinesbof tenia el dia Remember, o sigui, el tenia el dia així una mica de recordar coses d'abans, i ens va fer un suggeriment una mica especial, em va fer gràcia, Ens diu, heu de veure una pel·lícula, però aquesta pel·lícula és una pel·lícula de l'any 73. Vaig a donar pistes abans de dir el nom de la pel·lícula, a veure si algú, segur que l'heu vist a més d'un.
Jo no.
No? Està molt bé, per cert, Els actors principals és Paul Newman i Robert Redford, secundaris de luxe, peliculón en mayúscules, i la pel·lícula es diu El Golpe. Ha estat oferta aquí als Estats Units a la Apple, a iTunes, em sembla.
Aquí, allà.
Allà, als Estats Units, perquè recordeu que en Cinerbof està Carolina del Nerd, però no sé si aquestes coses es traslladen també a altres Apple Stores. Mireu a veure si per aquí també, perquè podria ser que sí.
Que està d'oferta, dius? D'aquestes de 0,99, no?
Sí, sí, és una gran pel·lícula. Després també Cines Bof ens parla d'un documental, un documental que van estar passant aquest cap de setmana passat, diumenge, si no vaig mal entès. Aquest es va fer a TV3 i sobre els hackers de l'1 d'octubre. Un documental interessant que apareix persones que alguns de nosaltres coneixem alguna d'aquestes persones o l'hem vist alguna vegada, i és interessant sobre com es va muntar, sobretot a nivell informàtic, no? A nivell de tecnologia, i com es va intentar patar l'1 d'octubre, tot el tema del cens universal i aquestes coses que hi havia, i la logística prèvia, durant i posterior pel recompte del referèndum. Vale, tu tenies una cosa que volies volies parlar d'en Richard Stallman, perquè per als qui no sapigueu, Richard Stallman és un senyor molt famós que fa conferències on es treu els mitjons i es toca els peus.
Exacte, està una mica allà, però bueno, és el pare del software lliure.
Correcte, a part d'això és el pare del software
lliure. He vist doncs, que hi ha una xerrada aquí al Campus Nord que es diu el software lliure a l'ètica i a la pràctica. I serà el dia dilluns 18 de juny a les 6 de la tarda. Us deixem l'enllaç, tot i que és lliure. No t'has d'apuntar.
És a la UPC?
És a la UPC, a l'edifici Vèrtex.
Vale.
Que ja us deixarem l'enllaç i la ubicació.
Molt bé. En Jordi Blanch ens parla d'un podcast que el trobo superinteressant. No l'he escoltat, me l'he apuntat per començar a escoltar-lo avui mateix. És un podcast produït en format podcast, el Loro, per Catalunya Ràdio, i està molt bé que les emissores comencin a pensar en format podcast. Això és com una mini producció, això arrenca amb Serial i aquell experiment que va voler fer la com se deien aquests, els de la SER, no? Eren,
sé què, Serial.
Prisa. Serial és un podcast americà molt important. Doncs aquest podcast de Catalunya Ràdio es diu Tor, 13 cases i 3 morts. Això és la història aquesta d'aquesta població del, em sembla que és del Pallars, potser, si no ho veig mal errat. Bueno, Tor és un poble petit on això té 13 cases i una història amb 3 morts, amb bueno, tota una sèrie de crims. I aquest podcast de Catalunya Ràdio parla d'aquesta experiència, és nou, està molt interessant, el podeu trobar en el feed de Catalunya Ràdio i us posarem també en l'enllaç de la Corpo, dels podcasts de la Corpo. I acabo.
Acabaré jo, que en tinc una.
Ah, vale. Doncs, bueno, continuo aleshores. Un consell d'en Marcel Huguet, que és un altre runner, esportista, feia referència a alguna cosa que jo havia parlat, i vaig estar parlant en algunes propostes de roba esportiva i altre material, i ell parla de roba esportiva i material esportiu, sobretot he vist roba, perquè m'he fixat en temes de ciclisme i de running, de la marca Hoco. Hoco és catalana, és de Mataró, té oficines, per el que està llegint a Telegram, a Mataró, botiga, perdó, a Mataró i a Sabadell, si no vaig mal errat, i també té la pàgina web. Està bé, no té molts models de les coses, però sembla que la roba té molta qualitat tècnica. Estava mirant pantalons de córrer i culots i mallots, i si realment la qualitat que diuen és la que és, els preus estan bastant bé.
Ja vale. Ens faràs de conillet d'Índies, no?
Sí, pues, sí, perquè per cert, els culots es porten sense calçotets a sota. Ahí lo dejo. Sí, sí, i de fet portar-los et pot donar problemes, perquè depèn del tipus de tela i com així. Hi ha culots que no, però hi ha altres culots que estan dissenyats per que no portis cap altra prenda a sota. Ahí lo dejo, per los que lo sepan.
Vale, no el compartiu.
Sí, bueno.
Jo l'altre he vist un cartell per aquí, pel Campus Nord, que resulta que hi ha un taller de coets d'aigua.
Oh, què dius?
Que això, llàstima que no hi és el Ludo, perquè saltaria de la cadira, suposo. Per nois i noies de 10 a 13 anys. La inscripció són 6 euros i us deixarem l'enllaç per fer la inscripció online. És el dia 19 de juliol. De 10 a 12,
D'aigua, que és
taller de coets d'aigua.
Quin dia, perdona?
El dia 19 de juliol. Vale. De 10 a 12. Aquí al Campus Nord.
Molt bé. Perfecte. Doncs amb això crec que acabem. Avui teníem previst que hagués vingut la Gina. La Gina, pobra, no estava...
Estava
malaltona i no ha pogut venir. Intentarem recuperar la seva presència quan abans millor. No queden masses programes, però recordem el que vam dir la setmana passada, que tot i que tancarem oficialment perquè l'estudi de Música de la Poma no es podrà accedir, queda tancat a la UPC durant l'estiu, sí que farem especials i farem minuts museguis. O sigui que...
I algun Skype algun dia, no?
Sí, també farem algun Skype. Doncs això, fins la setmana que ve i gràcies a tothom.
Vinga.
Adéu.